A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcasts de Radio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Radio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Molt bones i benvinguts a Converses amb Jove Cambra. Estem aquí al penúltim capítol. Jo sóc l'Àlex Riba, president de la Jove Cambra de Tarragona, i avui, com gairebé sempre, m'acompanya el meu pas president i secretari, Raül Gil.
Hola, 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 aquí estem.
Què tal, Raül? Explica'ns una miqueta qui serà el convidat que tindrem avui.
Avui tindrem el Sebas Ospina, és un bon blanquí, bueno, que ha revolucionat tot.
A més, el tindrem aquí per a motiu del Dia de l'Orgull.
Sí, perquè, bueno, de fet, ell doncs és tot un emprenedor i representa aquest sector i bueno, estic molt content de tenir-lo com a amic i que sigui avui aquí. Em sembla que ja el tenim per aquí, que avui estem fent connexió en directe. Hola, Sebas, ens escoltes?
Hola, hola, molt bon dia.
Hola, què tal?
Sí.
Bueno, doncs el Sebas us explico una miqueta. Ell és historiador, ¿vale? Però ja des de jove va començar a treballar de moltes coses diferents, no? Ell ha sigut professor de Zumba, de fet, i vaig aquí traient tots els teus drops bruts, ja ho veus.
Sí, ja ho veig.
I a més ell doncs, sempre ha tingut molt clar doncs, que li agradava el sector artístic, no? De fet, ell pinta quadres molt xulos, molt expressius.
Què diràs tu, no?
No, és veritat. I a més doncs, ha tingut molt clar doncs, que li agradava escriure poesia, que això és una cosa que avui en dia no es porta gaire, i ha arribat a fer el seu llibre de poesia. Vale? Que es diu Todo aquello que sembré. A més, té una pàgina d'Instagram on el podeu seguir, Poesies a mi manera. I a més, també ha imprès dintre del sector de la ràdio, en el sentit doncs, que ell i la Míriam doncs, són dos amics que els agradava molt Eurovision, i llavors van dir, ostres, per què no fer un programa de ràdio només parlant d'Eurovision? I llavors els podeu escoltar cada dissabte a les 11 del matí, fent el programa d'Eurovisió. De fet, avui estem connectant amb ell per telèfon perquè estàveu gravant l'últim programa, veritat?
Estàvem gravant l'últim programa de la temporada, sí. O sigui, que ja hem acabat tot i així. Bueno, teniu els podcasts penjats per internet i tal. Vull dir que si algú s'anima i li agrada tot el tema del Festival d'Eurovisió, que ens busqui.
Doncs tothom anar a la web de Ràdio Montblanc i a buscar el podcast que es diu Freqüència Eurovisiva.
Que bé t'ha quedat això, Raül.
De fet, hi ha una cosa que sempre em crida l'atenció dels artistes, i és que toqueu tants de pals, o sigui, és una cosa espectacular, eh? Mai podeu estar quiets en un sol àmbit, sempre que si les arts plàstiques, que si les arts escèniques, que si en el teu cas fins i tot la ràdio, que per mi és com un altre art, no? I més quan fas un podcast sobre Eurovisió.
Sí, som uns culs inquiets.
I parla'ns una miqueta de com va sortir aquesta idea, no? de fer aquest programa de ràdio.
Doncs mireu, amb la Míriam, com has comentat, ens vam conèixer, o sigui, som d'aquí Montblanc, però no ens coneixíem fins un dia que vam sortir de festa, una festa major d'un poble d'aquí al costat, i no sé per què va sortir el tema en algun moment d'Eurovisió. I això va ser a l'any 2012, que era l'any aquell d'Eufòria, de Lorín, no? Aquesta cançó que ja coneixem tot.
I des de llavors... Quina casualitat, eh?
Sí. O sigui que Lorín, a part, ens ha ajudat també per ajuntar-nos ella i jo. I des de llavors, bueno, que allò que arribava el mes de maig, arribava també Eurovisió, i per tant allò que comentes, ja has escoltat les cançons, tal i qual. I va començar així, fins que un dia vam decidir, ostres, i per què no ens ajuntem per veure la final tu i jo junts, no? Perquè fins llavors sempre amoïnàvem els nostres amics, que no els agrada el tema d'Eurovisió, i un eurofan ja sabeu que som molt pesadets amb aquest tema. I entre ella i jo ens enteníem i llavors vam dir, ostres, doncs mirem Eurovisió junts. I aquí vam començar a mirar Eurovisió junts, cada vegada, cada any també la nostra relació era com a molt més forta, molt més especial, fins que l'any passat vam decidir obrir un Instagram dedicat a Eurovisió, que es diu Visionados, i vam veure que a la gent li agradava el que penjàvem, curiositats, etc, etc. I com que jo vaig començar a participar de col·laborador en un programa de literatura aquí a Ràdio Montblanc, se'm va ocórrer la idea de comentar-li al director això de que podríem fer un programa musical dedicat especialment a Eurovisió, perquè sabem que Eurovisió va molt més enllà, que no és només música i no és només aquella final de maig, sinó que hi ha un món molt extens que molta gent desconeix. I li va agradar molt la idea i aquí estem, tancant la primera temporada.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. O sigui, i a més heu tingut molt d'èxit i ho heu fet superbé, perquè recordo que heu entrevistat fins i tot a anteriors participants, representants d'Espanya, Eurovisió. A més, també ballarins, bueno, heu tingut eurofans, heu tingut de tot.
Sí, sí, bueno, la idea aquesta del programa que van començar de que Eurovisió és molt més, el programa PAR ens ha ensenyat a nosaltres mateixos de que és molt més. I hem tingut l'oportunitat de complir somnis. Per exemple, la meva companya Míriam li agradava molt uns nois, una boy band, no?, d'aquestes que va representar Espanya l'any 2007, i els hem pogut entrevistar, hem pogut conèixer-los també en persona. Jo vaig poder tenir l'oportunitat de conèixer la Lorin, que és la guanyadora d'Eurovisió d'enguany.
Que la vas entrevistar abans que guanyés enguany, ostres.
Abans que guanyés, sí, sí. I com que per mi ja és... Bueno, ja sabeu que Lorin pel món eurofan és el top d'Eurovisió, amb aquella eufòria de l'any 2012 que va marcar com un abans i un després en el festival, i que enguany també ha fet història. I jo tenia l'oportunitat d'haver-la tingut al costat, d'abraçar-la, perquè em va demanar una abraçada i tot, perquè em va veure tan nerviós i tal. I és que ha sigut super especial, perquè quan van començar el programa al setembre ningú ens anava a dir, no, de que arribaríem, per dir-ho d'alguna manera, tan lluny.
Escolta, i el Xiquili 4 no l'heu entrevistat?
Encara no hem tingut l'oportunitat. Ja hem intentat contactar amb ell, però si ens està escoltant, que sàpiga que Freqüència Eurovisiva vol parlar una estona amb ell.
Perquè és que això és història d'Espanya Eurovisió, però un altre tipus d'història.
A la segona temporada.
Les picades d'Eurovisió, que també són importants,
Mm-hmm. Molt bé, i escolta una cosa, vull dir, Eurovisió, jo sé que és un gran fenomen dintre de l'entorn LGTBI. Hi ha alguna història que ens puguis explicar relacionada amb això i el vostre programa? Alguna experiència que hagueu viscut?
Mira, de fet, el penúltim programa vam fer un especial orgull. I vam fer com una miqueta el repàs, no?, de lo important que és el festival per com has dit, el col·lectiu LGTBIQ+. I perquè al final és un festival de música, però és obert, no? Que no discrimina la gent per la raça, per l'orientació sexual, que suposo que això és el que ha fet que el col·lectiu cada vegada ens agradi més, perquè no et sents discriminat per com sents, per com estimes, per la llengua que parlis. Vull dir que és un festival tan obert que crec que el col·lectiu ha trobat en ell el lloc on se sent segur i sap que pot ser com la persona pot ser com és, no? Sense haver de ficar-se una mascareta, sense haver d'estar tancat en un armari, perquè tu pots ser com ets. I malauradament, és veritat que la història és molt bonica, però per exemple hem tingut països participants, com és el cas de Turquia, que participaven al festival, però va deixar de participar, i la seva excusa, l'excusa oficial, és que no trobava d'acord el Big Five, que són aquests 5 països, no?, que aporten més al festival i que, per tant, sempre estan directament a la final. Però, en veritat, darrere hi ha una miqueta de que no li agrada tot el tema de que hi hagi tant homosexual, tant transexual, perquè també ho va començar a anar quan va guanyar la Conchita Wurst, no? I s'ha vist esquitxat una miqueta per aquest tema. Però per la resta és un festival, com he comentat, que és obert i que accepta tothom per igual, i que crec que això és lo important que tenim al col·lectiu, que puguem trobar un festival que ens defensi, no?
Sí, sí. De fet, bueno, recordem que el 2015, ja soc molt dolent per les dates, la Conchita Wurst va guanyar el festival i és doncs la primera persona trans que guanyava el festival, no?
Bueno, hi havia la Dana International,
que
va guanyar, sí, cap als finals dels anys 80.
No soc tan expert, doncs.
I ella també va, bueno, va haver-hi polèmica aquell any perquè se celebrava amb un... Ara no me recordo la ciutat, però se celebrava al Regne Unit i va haver-hi polèmica que hi hagués una representant transexual, no?, que representava Israel en aquell moment. I després, quan va guanyar, bueno, va haver-hi una miqueta de crítica i tal. I l'any que el 2014 va guanyar Conchita Wurst, amb el seu Right Like a Phoenix, que al final el missatge que va dir quan li van entregar el trofeu aquest de vidre era que nosaltres som imparables, no? De que som tots igual i que som imparables. I crec que aquest és un dels millors missatges que es pot dir al col·lectiu, de que no tinguem por, de que som imparables i que junts som molt més forts, no?
Mm-hmm. Sí, de fet va tornar a l'any següent quan es va celebrar Eurovision a Viena, ara sí, el 2015, ella va presentar el seu disc i una de les cançons que va cantar va ser You Are Unstoppable, no?
Sí, és imparable. Sí.
Jo de fet és que li cedeixo la paraula al Raül perquè jo d'Eurovisió no tinc gaire idea, no? I és molt interessant el que comentaves, Sebas, del missatge que representa, no? Eurovisió, que pot donar el col·lectiu dins del festival cada any. Hi ha tanta gent, perquè recordem que Eurovisió és un dels esdeveniments musicals, sinó el que més vist de tot el món, no?
Sí, sí, i de fet la final, normalment, que és el que la gent acostuma a veure més, és la final del dissabte de maig, és de lo més vist en tot l'any en totes les cadenes públiques dels països participants i de països que no participen. De fet, ara, enguany, Xile, per exemple, també ha començat a retransmetre-ho. A Eurovisió tenim curiositats com que Austràlia participa, no? Austràlia, que ens queda una miqueta lluny, està participant, però perquè segueixen molt el festival. I això demostra, no?, que al final la música és aquest pont de connexió que coneix a les persones, siguin d'on siguin, però sempre amb el respecte i la tolerància.
Bé, doncs, i ara parla'ns una miqueta del teu llibre. D'on va sortir tot això? Perquè tu ets un artista, sé que dibuixes quadres, i com va sortir la idea, doncs, de passar-te cap a la poesia i arribar a fer el teu propi llibre?
Doncs, mira, jo vaig començar a escriure quan era més adolescent, no? I el fet de viure en un poble petit, perquè abans vivia a Vimbodí, que era un poble encara molt més petit que Montblanc, i el tema de l'homosexualitat em tenia com a molt tancat, no? I vaig trobar, no sabia amb qui parlar, i llavors vaig trobar que parlant amb mi mateix tindria aquella medicina, no?, per anar passant tot el que comporta ser homosexual en un poble petitet, no? I vaig començar escrivint com cançons. Després sí que vaig intentar fer com una mica de novel·la, narrativa, fins que després em vaig adonar que la poesia m'oferia els dos gèneres, no? Perquè pots fer poesia així com a més musical, no? I explicar una història, etcètera, etcètera. I va ser com el bàlsam aquest que vaig necessitar com per curar-me, no?, de tota la meva situació. A més, que és l'adolescència, que ja tots sabem que és un període bastant complicat, no?, de la vida. I tot el tema d'escriure poesia va sorgir d'aquesta manera, de parlar amb mi mateix, de desfogar-me i de deixar-ho anar.
I un cop parlar amb tu mateix, com ho vas portar? El fet d'exterioritzar-ho cap al paper, com si diguéssim, després, com ho vas portar?
Ho vaig portar com que em començava a conèixer a mi mateix, és a dir, a parlar, a explicar-li els Sebas de dins, com se sent els Sebas de fora, a saber què és el que fa més por, quins anhels tens, què és el que busques a la vida. A més, a l'adolescència és un període de la vida que és de molta experimentació, no? Apareixen nous sentiments, ningú t'ha format per això i cada dos per tres estàs relliscant i caus al terra, però al final, no?, t'adones que és part de la vida i que les experiències al final ens fan persones madures, no? I jo em vaig adonar de tot això a partir de la poesia, de parlar amb mi mateix. I jo em feia de psicòleg de mi mateix, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Déu-n'hi-do, quina maduresa i quina força interior, no?, que tens.
Home, aquí portem bons convidats, Raül?
A més, que clar, a la nostra època doncs, no hi havia gaire referents, no? Vull dir, ni a la tele, ni als mitjans de comunicació, ni res, no hi havia gaire referents en els quals recolzar-nos, no? Llavors tot es vivia d'una altra manera, potser.
Sí. Així com anècdota, un dels meus referents que vaig trobar va ser en una sèrie que es diu Físico-Química, que molta gent de la meva generació... Sí. És de les millors sèries que potser hem tingut. I era, em ve el cap que és com la primera sèrie en la que vaig veure una història d'amor homosexual. I això també em va ajudar moltíssim.
Entre,
no?
El Fer i el David, no?
Sí.
Això no és ni de la meva època, eh? O sigui, imagineu-vos, jo que tinc 22 anys.
Crec que ens ha marcat a tothom, no?, aquesta sèrie.
Sí, la veritat és que sí. I d'aquí, com arribes tu doncs, a fer aquestes poesies a mi manera, no a tu manera, per parlar de tu mateix, i arribes a dir un bon dia, doncs mira, publicaré el meu llibre, no? Com va ser això?
Això va sortir perquè això sí que ho tenia molt clar des de molt petit, és que a mi m'agradaria sempre publicar un llibre. Això sí, des de que vaig començar a escriure sí que tenia aquesta idea, però mai havia pensat de què, no?, de què faria aquest llibre. I un dia, com que jo anava escrivint poesia i tal, anava acumulant, no?, i em vaig adonar que tenia llibretes plenes de versos, poemes, etc. I vaig decidir obrir un compte d'Instagram, que es diu Poesia a mi manera, I la bona repercussió que va tenir i la gent, no, que valora... A moltes vegades ens tirem enrere perquè ningú del nostre voltant té en consideració el que fas o no li dona importància al que fas, fins que algú més extern sí que li dona importància a tot el que produeixes, no? I vaig tenir com un feedback molt, molt positiu que em va animar com a dir, ostres, pues, potser el que escrius està bé i agrada. I vaig dir, ostres, Sebas, doncs potser ara és el moment de compartir tot aquell recull de versos que tens entre carpetes, llibretes, per l'ordinador, etc. Potser ell, si fas una recopilació i intentes publicar el llibre, i va sortir així, com la idea de fer realitat el somni aquest de tenir un llibre publicat.
Que guai que s'hagi pogut complir aquest somni, tant del llibre com de crear el vostre propi programa de ràdio, parlar de tot allò que us agrada. I que us ha acompanyat, no?, durant tota la vida.
Sí, a més això també demostra que moltes vegades els somnis no et venen sols, sinó que ets tu qui es fa realitat, no?, i que has de lluitar per ells.
Frase lapidària, eh? Ens quedem amb aquesta frase de Sebas Ospina, escriptor, artista...
Historiador,
conductor d'un podcast, o sigui, vamos, tota...
Profe de Zumba, Sant Jordi de Montblanc...
Ai, que em picaré vermell de tanta paraula.
Una persona polivalent, d'on les hagi. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Sebas, i fins aquí aquest penúltim episodi de Converses amb Jove Cambra. No sé si vols afegir alguna cosa.
No, res, gràcies per haver-nos acompanyat i per haver parlat doncs, de la teva vida personal i compartir-ho doncs, amb tots els nostres oients. Moltes gràcies.
No, moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar amb mi, perquè tingueu un programa on, no, parleu de la gent com fa realitat els seus somnis, com lluita, com tira endavant projectes i com entre tots, no, anem fent que aquest món sigui una miqueta millor.
Molt bé, ens acomiadem amb una recomanació i és que us recomanem escoltar el nostre darrer capítol on fem un repàs de tots els episodis que hem publicat aquesta temporada i amb el desig de tornar a la temporada vinent amb les piles carregades. Moltes gràcies i fins aquí Converses amb Jove Cambra.
A reveure!